Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La gratuïtat de Rodalies s'estendrà fins a la recuperació completa del servei. Jordi Fortià.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat al Parlament que s'elimina el termini d'un mes fixat inicialment i ha tornat a defensar la gestió del govern en la crisi ferroviària.
L'única prioritat que ha de tenir el govern de Catalunya és Catalunya. Crec que això ha guiat la seguretat i els interessos dels catalans i catalanes en tota l'actuació i a la llum dels fets aquests diferents elements no els canviaria i crec que han estat una guia encertada en la gestió d'aquesta crisi.
L'AP7 torna a estar completament tallada en sentit sud per l'anul·lació del carril habilitat per autocars autoritzats.
El motiu ha estat que dos autocars s'han saltat les limitacions i han arribat fins al punt on es fa l'obra. Trànsit ha clausurat el carril per raons de seguretat.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la immunitat europarlamentària de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
El tribunal diu que el ponent de l'informe que recomanava d'atendre la petició del jutge Pablo Llarena, un eurodiputat búlgar d'ultradreta, no va ser imparcial. L'expresident de la Generalitat assegura que la sentència és un cop contra la decisió del Parlament Europeu.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu, que ha vist com se li han anul·lat unes immunitats perquè estaven viciades, estaven políticament viciades. Una vegada més, la lluita de l'independentisme català, no és la primera vegada, ha aconseguit que els tribunals, el màxim Tribunal de la Unió Europea es posicioni a favor de drets de minories.
La població en risc de pobresa o exclusió creix 8 dècimes i afecta una de cada 4 persones el 2025.
La taula del tercer sector alerta que la taxa s'acosta als índexs postpandèmia i que hi han entrat famílies de renda mitjana baixa. El seu president, Xavier Trabado, alerta dels col·lectius amb més risc.
Malgrat alguns doncs, el posin a la diana de la crítica política, necessitem un bon sistema de prestacions socials que doni la garantia a les classes mitges i treballadores que doncs, tenen aquesta protecció de l'estat del benestar. Està amb una protecció de rendes per fer front a l'augment del cost de la vida i també doncs, perquè es pugui notar a la butxaca de tantes persones.
En cultura, una escultura de l'artista barcelonina Joaquín Zang cobra la temporada de l'Espai 13 de la Fundació Miró.
El programa d'exposicions reflexiona sobre els cicles que organitzen els nostres dies i els fluxos energètics que els travessen. L'artista barcelonina defineix així la seva obra.
M'imaginava com aquesta arna es sentia atraïda per la llum i llavors escapa per dins de les rendixes d'un calefactor i està allà com molt a prop de la resistència, com a punt de cremar-se, no?
I en esport, Jordi Cocran, avui és dia de quarts de final de Copa de la Reina amb doble presència catalana.
A les 7 ha començat el partit del Badalona Women al camp de la Reial Societat, un duel històric per a les badalonines que tenen la possibilitat d'accedir a les semifinals de la competició per primera vegada. Ara mateix el resultat és d'empat a 0. I a les 9 del vespre arrencarà el clàssic Madrid-Barça, amb encara recent el triomf blaugrana de fa dues setmanes a la final de la Supercopa contra les blanques. Pere Romeu té les baixes destacades de Mapi León, Marta Torrejón i la de llarga durada, Aitana Bonmatí.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió de Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Una altra jornada gairebé de primavera perquè ha estat molt variable. Molts núvols al matí, més esqueixats a Girona amb aquestes pluges que han anat caient. També nevades que han baixat de cota força al Pirineu més lleidatà. I, en canvi, ja aquesta tarda molta obertura de clarianes, però encara amb algun xàfec que no s'ha acabat de retirar, sobretot del nord de Lleida i d'algunes raconades de la Catalunya central. Podem dir que ja el que queda d'aquest dijous, aquestes pluges gairebé totes acabaran desapareixent amb una mica més de vent, sobretot entre les comarques interiors de Girona i al voltant del Montseny, i aquesta temperatura que aquesta nit tornarà a ser força fresqueta. De fet, aquesta nit amb força cel serè, al igual que el divendres al matí, i només quedaran alguns núvols enganxats a la Catalunya central i al nord de Girona. Serà durant la tarda del divendres quan tornaran alguns ruixats, sobretot a les terres de Ponent i de l'Ebre, així com al nord de l'Empordà. Demà amb una temperatura que puja durant la tarda. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Aquesta hora ja van millorant les coses en general a la xarxa viària. No està sent una tarda massa complicada, si més no amb massa incidències. Sí que cerca volum de trànsit, en queden encara en diferents punts, destacant o començant per la B24, es manté retencions a l'altura de Cervelló i més avall també a Vallirana en sentit sud. Recordem que és una de les alternatives per saltar el tall de l'autopista AP7 a Martorell. Aquesta via, la B24, registra molt de trànsit durant aquests dies i per evitar retencions dins dels túnels es regula la circulació i d'aquí aquestes aturades en sentit sud. A la resta de vies destacarem l'autovia 2, lentitud, aturades entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, sentit de Barcelona, l'entrada també per la C58 de Montcada a Torroro i també les dues rondes on destaquem a la ronda de dalt en sentit de Llobregat, força aturades encara entre l'Hospitalet i Cornellà. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. La gratuïtat de Rodalies s'estendrà fins a la recuperació completa del servei. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat al Parlament que s'elimina el termini d'un mes fixat inicialment i ha tornat a defensar la gestió del govern en la crisi ferroviària.
Rodalies ja és gratuït des que el servei es va reemprendre parcialment el dilluns 26 de gener. Aleshores, el govern va demanar a Renfe que els usuaris no paguin fins que es restableixi la circulació amb garanties. Més enllà de la gratuïtat, Paneque ha dit que mesures com el reforç de busos interurbans i la suspensió de les zones de baixes emissions continuaran fins que es pugui garantir als usuaris l'estabilitat del sistema.
El gruix dels partits de l'oposició, però, han tornat a criticar la gestió i Junts ha reclamat de nou la dimissió de la consellera. Jordi Casino.
En la seva intervenció, Paneque ha destacat que per primer cop Renfe i Adif han assumit responsabilitats i, a més, que l'ens gestor de la infraestructura ha començat a treballar sobre el terreny per fer actuacions a tota una xarxa ferroviària que les continuades pluges d'aquestes últimes setmanes han demostrat que estava en molt males condicions. Dit això, ha reiterat que han fet el que havien de fer.
L'única prioritat que ha de tenir el govern de Catalunya és Catalunya. Crec que això ha guiat la seguretat i els interessos dels catalans i catalanes en tota l'actuació i a la llum dels fets aquests diferents elements no els canviaria i crec que han estat una guia encertada en la gestió d'aquesta crisi.
Per contra, des de l'oposició han denunciat la gestió feta pel govern i han tornat a reclamar dimissions. Escolteu les diputades Judit Toronjo, de Junts, i Lluïsa Llop, d'Esquerra.
Per què es manté un operador de Renfe i de DIF que ha demostrat que no pot garantir el servei ni la seguretat dels catalans i catalanes? Un govern que accepta tuteles, que s'autoaplica un 155.
Tenim clar que la Generalitat és la titular del servei, però la xarxa ferroviària és propietat de l'Estat, les inversions són responsabilitat del Ministeri a través de DIF, l'operadora és Renfe i tampoc, per tant, és de la Generalitat.
Pel que fa als problemes a la P7 derivats de l'accident a Gelida, la consellera d'Interior, Núria Perdona, ha defensat les decisions preses, sempre a petició del titular de la via, que és l'Estat, per poder fer les obres necessàries i garantir la seguretat, i ha culpat del nou tall total decretat aquest dijous a l'incivisme d'alguns usuaris. Una parlon que no ha concretat, però, quan es podrà reobrir la via, tot i que espera que sigui ben aviat.
La consellera de Territori també ha anunciat que l'R1 reprendrà gradualment el servei entre Maçanet i Blanes i que l'R4 recuperarà trens cada hora entre Terrassa i Manresa.
En una publicació a les seves xarxes socials, la també portaveu del govern ha detallat que la línia del Maresme, la freqüència de pas serà de 90 minuts, mentre que a l'R4 el servei es prestarà amb trens llançadora. De la seva banda, DIF ha anunciat que l'augment de 25 minuts en els trajectes entre Madrid i Barcelona en alta velocitat s'allargarà fins a finals d'any.
Adif ha pogut reobrir parcialment el túnel ferroviari de Rubí després de 10 dies tancat. Es tracta d'una reobertura parcial que permetrà començar a desencallar el caos provocat al transport de mercaderies català i que haurà de conviure amb les actuacions d'emergència que s'estan fent per garantir la seguretat del túnel. Ràdio Rubí, David García.
Adif havia avançat als empresaris que els primers trens de mercaderies passarien pel túnel de Rubí aquest dijous i així ha estat. La reobertura s'ha pogut fer després que els tècnics de la gestora ferroviària encuressin a la volta 130 metres de platabandes d'acer per cosir una part de l'esquerda detectada. Ara s'estan fabricant a mida les cintres metàl·liques que s'instal·laran per cobrir més endavant la resta de la infraestructura. I és que el túnel està afectat per importants esquerdes des del moment de la seva construcció al 1981 i encara avui hi ha parts de la volta sense tractar per on va creixent l'esquerda. De fet, Adif ho va detectar fa 2 anys i havia licitat unes obres de 23 milions d'euros per arreglar-lo que encara estaven en tràmit quan es va tancar el túnel i que ara s'hauran d'avançar. S'espera que aquesta reobertura sigui la primera passa per acabar recuperant aviat la normalitat del servei. Per ara, però, el trànsit restringit de trens de mercaderies haurà de repartir-se aleshores amb les obres d'emergència que Adif continua fent a l'interior del túnel. Cal deixar molt clar que, de moment, aquesta reobertura parcial és només per als combois comercials i no afecta els trens de la línia R8 de Rodalies, que continuen sense sense servei i sense data per la seva tornada.
Per cert que els catalans suspenen el servei de Rodalies fins i tot abans d'aquesta crisi ferroviària.
Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, feta entre l'octubre i el desembre, la ciutadania posa un 4,2 sobre 10 al funcionament de la xarxa. La pitjor nota, un 3,3, se l'endú amb diferència entre aquells a qui els toca agafar el tren per feina o per estudis, que precisament també són els que millor valoren amb un 8 el servei de Ferrocarrils de la Generalitat.
A tot això, recordar que els maquinistes de Renfe faran vaga dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve, convocada pels sindicats ferroviaris.
CEMAF, Comissions Obreres i la resta de sindicats convocants han anunciat que mantenen la convocatòria de 3 jornades de protestes després que hagi acabat sense acord la reunió amb el Ministeri de Transports per arribar a una entesa que eviti les mobilitzacions.
I en la vessant econòmica d'aquesta crisi ferroviària, la Cambra de Comerç veu insuficient el pressupost en manteniment de 2.200 milions previstos al Pla de Rodalies.
Reclamen un estudi exhaustiu de la xarxa ferroviària i de l'obra civil relacionada per quantificar-ne la despesa. També augura que el caos ferroviari impactarà significativament en el creixement previst per enguany de l'economia catalana, que és el 2,4% del PIB.
Carina Bellbé.
La Cambra de Comerç exigeix solucionar el retard actual de 800 milions d'euros en execució i 1.000 més en adjudicació d'obres del Pla de Rodalies. Adverteix d'un problema de planificació i prioritats i reclama incrementar el ritme de licitació i d'execució per fer la xarxa fiable. En aquest sentit, posa en qüestió que només hagin d'invertir 2.200 milions en manteniment, com està pressupostat el Pla de Rodalies, i exigeix un estudi per xifrar el que necessita realment, tot plegat per evitar que la falta de fiabilitat de la xarxa ferroviària pel transport de mercaderies acabi impactant de forma escandalosa en el creixement econòmic del país. Miquel Martí és vicepresident de la Cambra.
La competitivitat d'un país, en aquest cas de Catalunya, és directament proporcional a unes excel·lents infraestructures. Per tant, hem de recuperar i exigir en el plaç més curt possible que aquest dèficit estructural el puguem recuperar. Si no, la competitivitat del territori la perdrem.
L'entitat també denuncia la incapacitat de la mateixa xarxa ferroviària d'haver pogut generar un pla alternatiu de transport ferroviari degut a la mancança de línies segregades del transport de passatgers.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, l'altre titular del dia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la immunitat europarlamentària de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Els jutges han anul·lat la decisió del Parlament Europeu del 2021 de retirar-la.
Una decisió motivada per la petició del Tribunal Suprem que volia processar-los per malversació i desobediència en el cas de l'1 d'octubre. L'alt tribunal dona així la raó als tres independentistes i contradiu l'opinió del seu advocat general que el setembre passat va avalar que l'Eurocambra retirés la protecció parlamentària.
I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que amb aquesta decisió de la justícia es demostra que la causa independentista continua viva a Europa.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu, que ha vist com se li han anul·lat unes immunitats perquè estaven viciades, estaven políticament viciades. Van aixecar les immunitats de 3 eurodiputats amb una clara falta d'imparcialitat i, per tant, en un procés viciat, políticament viciat. Una vegada més, la lluita de l'independentisme català, no és la primera vegada, ha aconseguit que els tribunals, el màxim tribunal de la Unió Europea, es posicioni a favor de drets de minories.
Mentrestant, a Catalunya, la negociació per als pressupostos de la Generalitat i els comuns han explicat què reclamaran al govern. Entre les demandes hi ha doblar els ajuts en habitatge fins als 1.200 milions d'euros o doblar els autobusos interurbans que substitueixen els trens de Rodalies. Mont Carvajal.
Els comuns han avançat les 5 mesures prioritàries que posaran damunt la taula del govern per negociar els pressupostos. Han esquivat parlar de línies vermelles, però han situat com a element central una llei per blindar la compra especulativa d'habitatge. La presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, vol tenir-la abans de 6 mesos.
L'aprovació en un termini màxim de 6 mesos, insisteixo, màxim de 6 mesos, no val que se dilaten el temps perquè la necessitat és urgent i és ara una llei en contra de la compra especulativa d'habitatge, perquè volem aturar aquest segrest de pisos en mans de fons voltors i en mans dels especuladors.
Per donar suport als pressupostos, també demanen doblar els diners per al lloguer i per fer habitatge públic i arribar als 1.200 milions, augmentar els autobusos interurbans que substitueixen els trens de Rodalies, ampliar les beques menjador fins a arribar al 28% dels alumnes i reduir a la meitat les llistes d'espera d'especialistes a la sanitat pública.
I a Madrid, el president Pedro Sánchez manté al pols als magnats de les grans plataformes digitals com Elon Musk i Pavel Durov, propietaris de X i Telegram.
Tots dos magnats van atacar Sánchez després que el president espanyol anunciés la voluntat de prohibir l'ús de les xarxes als menors de 16 anys i que es perseguirien penalment els consellers delegats d'aquestes corporacions globals si difonen continguts il·legals. Pedro Sánchez ha assegurat que la democràcia no es pot sotmetre als tecnooligarques de l'algoritme.
Queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño, que convierta la privacidad en mercancía, una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro, y no nos van a quebrar, porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo.
En clau econòmica, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2%.
Malgrat la imprevisibilitat de les polítiques comercials nord-americanes i el context geopolític, la inflació a la zona euro continua estable i prop de l'objectiu del 2%. De fet, al gener la taxa es va situar en l'1,7% i les previsions de creixement per enguany s'han revisat a l'alça. Per tot plegat, l'entitat signa la cinquena pausa consecutiva del tipus des que va decidir aturar l'estratègia de relaxament de la política monetària el juliol passat.
Paral·lelament, el BBVA guanya més de 10.000 milions d'euros el 2025 i tanca l'any de l'OPA fallida del Sabadell amb un benefici rècord.
Uns guanys que representen un 4,5% més que els obtinguts el 2024. L'entitat atribueix les xifres als ingressos recurrents del negoci bancari, que han augmentat un 14%. El marge d'interessos també ha crescut prop del 14%. L'entitat ha anunciat que repartirà un dividend de 92 cèntims per acció íntegrament en efectiu, el més elevat de la seva història.
Mentrestant, però, empitjora la pobresa a Catalunya. Va pujar 8 dècimes l'any passat, segons l'enquesta de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ha fet pública aquest matí, i es va situar en gairebé el 25%, és a dir, una de cada 4 persones.
La taula del tercer sector alerta que han entrat en situació de pobresa o risc d'exclusió social un grup de famílies de renda mitjana-baixa.
Maite Polo.
La pobresa castiga sobretot la infantesa i l'adolescència. Ha augmentat un 1% entre els menors de 16 anys el 2025 i, a banda, també ha augmentat entre la població immigrada, les dones i en les famílies amb fills dependents. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha destacat la manca d'augment dels salaris baixos i ha assegurat que el govern continuarà treballant.
Malgrat alguns el posin a la diana de la crítica política, necessitem un bon sistema de prestacions socials que doni la garantia a les classes mitges i treballadores que tenen aquesta protecció de l'estat del benestar amb una protecció de rendes per fer front a l'augment del cost de la vida i també perquè es pugui notar a la butxaca de tantes persones.
El president de la taula d'entitats del tercer sector social, Xavier Trabado, destaca que les dades conegudes avui fan retrocedir el nivell de pobresa fins als anys de després de la pandèmia i ha demanat mesures al govern de la Generalitat.
El que demanem és un compromís polític al conjunt dels partits del país, especialment aquells que formen l'acord de govern, per tal de que hi hagi uns pressupostos que realment siguin molt socials i que permetin d'una vegada millorar aquests índexos de pobresa.
La taula del tercer sector demana que les ajudes socials siguin més quantioses i arribin a qui han d'arribar, sobretot l'ajuda per un fill a càrrec.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Territori, la nova missió de les astronautes catalanes d'Hipàtia portarà per primera vegada un equip format exclusivament per dones científiques a una base de l'Àrtic. Esther Minguell.
La nova expedició deixa el desert de Utah als Estats Units, on s'havia anat els darrers 2 anys, i portarà el grup de 8 científiques catalanes a una estació d'investigació de l'Àrtic, concretament a l'illa de Devon, al Canadà. Les condicions més extremes de la nova ubicació permetran apropar-se millor a la realitat de Mart, ho explica una de les participants, la nanotecnòloga Lucía Matamoros.
No només és que estigui en un lloc molt més remot, molt més difícil d'accedir-hi, sinó que també és molt més petit, no té tantes ramificacions i laboratoris, sinó que l'espai en si és molt més reduït. Llavors jo crec que això serà un dels reptes principals, però que ens donarà moltes dades molt valuoses.
Al llarg de 15 dies es duran a terme diferents experiments científics, tecnològics i també artístics. L'enginyera aeronàutica Anna Sabater explica els treballs que hi farà.
Projectes de monitoratge de la base amb drons, així com desenvolupar un sistema de posicionament que no depengui de satèl·lits, que es pot utilitzar tant en altres planetes com localitzacions remotes, i també buscar connexions entre recerca en microgravetat.
La nova tripulació s'ha escollit entre 80 candidatures i, a banda d'impulsar la recerca espacial i la divulgació del coneixement vol visibilitzar el rol de la dona científica.
I el govern destinarà una nova tanda d'ajuts als municipis per planificar i garantir la prevenció d'incendis. Beneficiaran a més de 230 ajuntaments sense capacitat econòmica o tècnica per establir un pla de gestió contra incendis. L'Espluga FM, Laia Molné.
Són municipis com Vimbodí i Poblet, que es troben en zones d'alta densitat forestal i que manquen d'aquest recurs primordial per poder treballar sobre el terreny. Ho explica el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig.
Vam detectar que hi havia molts ajuntaments que no tenien aquests plans de prevenció d'incendis, que és obligatori. Alguns eren molt petits, no tenien capacitat tècnica o no tenien capacitat econòmica, per tant, vam agafar tots els que l'havien de tenir no el tenien i els hi vam donar una ajuda directa. L'únic que havien de fer era acceptar-la. Per tant, aquells que l'han acceptat, que l'han fet, llavors, evidentment, quan tinguin aquest pla fet, podran acollir-se a la línia d'ajudes que traurem.
Un cop fet aquest pas, que s'espera que sigui abans de l'estiu, els ajuntaments es podran beneficiar del pla de 15 milions d'euros anuals dedicats a la gestió forestal i a la seva correcta execució.
En cultura, Arna, una escultura de l'artista barcelonina Joaquín Zanc, obre la temporada de l'Espai 13 de la Fundació Miró. El programa d'exposicions reflexiona sobre els cicles que organitzen els nostres dies i els fluxos energètics que els travessen. David Navarro.
Arna és una escultura que genera llum i calor al vell mig de l'Espai 13 amb una forma que recorda un calefactor de grans dimensions. En un cicle de poc més de mitja hora, la il·luminació puja i baixa acompanyada de música, sons i converses en diferents idiomes. Joaquín Zanc reflexiona així sobre la dualitat entre atracció i destrucció.
M'imaginava com aquesta arna es sentia atraïda per la llum i llavors escapa dins de les rendixes d'un calefactor i està ja com molt a prop de la resistència, com a punt de cremar-se. No?
Sota el nom de les 18:12 a les 17:48, les hores de la posta de sol a l'inici i al final del cicle d'exposicions, la temporada d'enguany de l'Espai 13 aprofundeix en com les infraestructures i l'energia organitzen els nostres cicles vitals. D'aquesta manera, el programa es vincula amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Copa de la Reina viu avui els dos últims partits dels quarts de final i amb presència catalana. El Badalona Women està jugant al camp de la Reial Societat en un partit que ha començat a les 7, al minut 22, empat a 0 en el marcador. L'equip de Marc Ballester, que està davant la possibilitat històrica d'accedir per primera vegada a les semifinals de la Copa de la Reina. I per altra banda, Madrid i Barça tornaran a enfrontar-se en el clàssic a partir de les 9. Pere Romeu té les baixes destacades de Mapi León per molestar és el Turbell, Marta Torrejón per motius personals i la de llarga durada d'Aitana Bonmatí. Tot i la victòria de les culers de fa dues setmanes en el Supercopa, Romeu avisa que el d'avui és el partit més exigent que disputaran contra el Madrid.
Juguem al seu estadi perquè és a partit únic, perquè elles, els dos partits que hem fet contra elles han anat modificant coses i han fet coses força ben fetes contra nosaltres, perquè cada dia el duel Barça-Madrid al final també es va igualant, elles també van fent coses millors que ens fan treure una bona versió per part nostra.
Atlètic de Madrid i Tenerife van aconseguir ahir la classificació per a les semifinals de la Copa de la Reina. I en categoria, la Copa del Rei aquest vespre es decideix l'últim bitllet per a les semifinals entre Betis i Atlètic de Madrid a partir de les 9. Demà a la 1 del migdia serà el sorteig amb la presència ja confirmada de Barça, Atlètic Club i Reial Societat. I ens movem a Girona perquè el director esportiu gironí Quique Cárcel ha fet una roda de premsa per a valorar el mercat d'hivern. Ha reconegut que la lesió de Ter Stegen ha estat un cop dur i que encara han de decidir si intenten el fitxatge d'un altre porter.
Tenim que veure si realment tenim pressupost o no per poder pensar en portar amb algun porter que estigui sense atur. No vaig a dir que no estic treballant aquesta situació, l'estic treballant, però també hem de veure si es pot o no es pot fer.
I aquest vespre hi ha Champions d'hoquei patins perquè Barça, Reus i Igualada tenen partit. D'aquí a poc més d'una hora, 8:45, el Palau Blaugrana viurà el duel per lideratge entre els culers, els líders, i el Porto segon. En parla el jugador del Barça, Xavi Barros.
Demà haurem de patir molt perquè és un, com bé dius, és un equip que en qualsevol, en pocs minuts et fan
dos o tres gols i hem de tenir tot això en compte. Amb molt bona actitud defensiva i en atac sabem per on els hi podem fer mal, ho hem de mostrar allà i així ho farem.
A 3:15, l'Igualada cinquè visita la pista del Tricino tercer i un quart d'hora més tard a 9:00 al Reus, el quart classificat contra el Sant Omer, el QE. Els reusencs han de guanyar per a continuar depenent d'ells mateixos per accedir a la final a 8, sentint l'entrenador del Reus, Jordi García.
No és el Porto, ni és el Tricino, ni és el Barça, però és el Sant Omer i és igual d'important o més, perquè, com tu bé dius, és una gran final, que hem de sumar els 3 punts i aquest és l'objectiu que tenim.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha posat rumb cap a Vitòria perquè demà juga a la pista del Baskonia a partir de 8:45 del vespre. Els de Xavi Pasqual arriben després d'encadenar 2 derrotes consecutives a Europa i caure a la zona del play-in. Canviem a MotoGP perquè el cerverí Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid en el global de les 3 jornades d'entrenament al circuit de Sepang a Malàisia en el primer test oficial de la pretemporada. També hi ha corregut per primera vegada Marc Márquez, l'actual campió, després de la lesió que li va impedir disputar els darrers grans premis de l'any passat. I en els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina, tot i que ja s'han disputat les 2 primeres jornades, demà comença de manera oficial amb la cerimònia inaugural. 11 catalans formen més de la meitat de l'expedició espanyola, la xifra més alta dels esportistes de casa nostra.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre i també les seves adaptacions audiovisuals parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital.
Just the books.
Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula més existencialista parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
She's a replicant, isn't she?
I'm impressed.
La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
All those moments will be lost in time, like tears in rain.
Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La gratuïtat de Rodalies s'estendrà fins la recuperació completa del servei. Jordi Fortià.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat al Parlament que s'elimina el termini d'un mes fixat inicialment i ha tornat a defensar la gestió del govern en la crisi ferroviària.
L'única prioritat que ha de tenir el govern de Catalunya és Catalunya. Crec que això ha guiat la seguretat i els interessos dels catalans i catalanes en tota l'actuació i a la llum dels fets aquests diferents elements no els canviaria i crec que han estat una guia encertada en la gestió d'aquesta crisi.
La P7 torna a estar completament tallada en sentit sud per l'anul·lació del carril habilitat per autocars autoritzats.
El motiu ha estat que dos autocars s'han saltat les limitacions i han arribat fins al punt on es fa l'obra. Trànsit ha clausurat el carril per raons de seguretat.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la immunitat europarlamentària de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
El tribunal diu que el ponent de l'informe que recomanava d'atendre la petició del jutge Pablo Llarena, un eurodiputat búlgar d'ultradreta, no va ser imparcial. El president de la Generalitat assegura que la sentència és un cop contra la decisió del Parlament Europeu.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu, que ha vist com se li han anul·lat unes immunitats perquè estaven viciades, estaven políticament viciades. Una vegada més, la lluita de l'independentisme català, no és la primera vegada, ha aconseguit que els tribunals, el màxim tribunal de la Unió Europea, es posicioni a favor de drets de minories.
La població en risc de pobresa o exclusió creix 8 dècimes i afecta una de cada 4 persones el 2025.
La taula del tercer sector alerta que la taxa s'acosta als índexs postpandèmia i que hi han entrat famílies de renda mitjana baixa. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha admès que les dades no són positives.
Malgrat alguns el posin a la diana de la crítica política, necessitem un bon sistema de prestacions socials que doni la garantia a les classes mitges i treballadores que tenen aquesta protecció de l'estat del benestar amb una protecció de rendes per fer front a l'augment del cost de la vida i també perquè es pugui notar a la butxaca de tantes persones.
En cultura, una escultura de l'artista barcelonina Joaquín Zang obre la temporada de l'Espai 13 de la Fundació Miró.
El programa d'exposicions reflexiona sobre els cicles que organitzen els nostres dies i els fluxos energètics que els travessen. L'artista barcelonina defineix així la seva obra.
M'imaginava com aquesta arna es sentia atraïda per la llum i llavors escapa dins de les rendixes d'un calefactor i està ja com molt a prop de la resistència, com a punt de cremar-se. No?
I en esports, Jordi Cocran, avui és dia de quarts de final de Copa de la Reina amb doble presència catalana.
A les 7 ha començat el partit del Badalona Women al camp de la Reial Societat, un duel històric per a les badalonines que tenen la possibilitat d'accedir a les semifinals de la competició per primera vegada. En el minut 33 de partit, el resultat que és d'empat a 0. I a les 9 del vespre arrencarà el clàssic Madrid-Barça, amb encara recent el triomf blaugrana de fa dues setmanes a la final de la Supercopa de l'equip blaugrana contra les blanques. Però Pere Romeu, que té les baixes destacades de Mapi León, Marta Torrejón i de llarga durada. Daitana, bon matí.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos la visió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una altra jornada gairebé de primavera perquè ha estat molt variable. Molts núvols al matí, més esqueixats a Girona amb aquestes pluges que han anat caient. També nevades que han baixat de cota força al Pirineu més lleidatà. I, en canvi, ja aquesta tarda molta obertura de clarianes, però encara amb algun xàfec que no s'ha acabat de retirar, sobretot del nord del Lleida i d'algunes raconades de la Catalunya central. Podem dir que ja el que queda d'aquest dijous, aquestes pluges gairebé totes acabaran desapareixent amb una mica més de vent, sobretot entre les comarques interiors de Girona i al voltant del Montseny, i aquesta temperatura que aquesta nit tornarà a ser força fresqueta. De fet, aquesta nit amb força cel serè, al igual que el divendres al matí, i només quedaran alguns núvols enganxats a la Catalunya central i al nord de Girona. Serà durant la tarda del divendres quan tornaran alguns ruixats, sobretot a les terres de Ponent i de l'Ebre, així com al nord de l'Empordà, demà amb una temperatura que puja durant la tarda. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment, circulació que va millorant cada cop més. Únicament a aquesta hora queden alguns trams amb lentitud, alguna aturada, cas sobretot de la B24 a Cervelló i un pèl més avall a l'altura de la Llerana, en sentit sud, i també la C32 en sentit sud, la zona de Sant Boi, Viladecans, i més endavant el tram de Castelldefels fins a les botigues de Sitges, en sentit, com dèiem, Tarragona. Són dues vies que registren aquests dies més volum de trànsit pel tall de trànsit de l'autopista P7 a Martorell, en sentit Tarragona. A banda d'aquestes vies, ens queda destacar molt puntualment l'autovia 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, en sentit Barcelona, i també el tram de Cornellà, de la Ronda de Dalt i en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La gratuïtat de Rodalies s'estendrà fins a la recuperació completa del servei. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat al Parlament que s'elimina el termini d'un mes fixat inicialment i ha tornat a defensar la gestió del govern en la crisi ferroviària.
Rodalies ja és gratuït des que el servei es va reemprendre parcialment el dilluns 26 de gener. Aleshores, el govern va demanar a Renfe que els usuaris no paguin fins que es restableixi la circulació amb garanties. Més enllà de la gratuïtat, Paneque ha dit que mesures com el reforç de busos interurbans i la suspensió de les zones de baixes emissions continuaran fins que es pugui garantir als usuaris l'estabilitat del sistema.
El gruix dels partits de l'oposició, però, han tornat a criticar la gestió i Junts ha reclamat de nou la dimissió de la consellera Jordi Casino.
En la seva intervenció, Paneque ha destacat que per primer cop Renfe i Adif han assumit responsabilitats i, a més, que l'ens gestor de la infraestructura ha començat a treballar sobre el terreny per fer actuacions a tota una xarxa ferroviària que les continuades pluges d'aquestes últimes setmanes han demostrat que estava en molt males condicions. Dit això, ha reiterat que han fet el que havien de fer.
L'única prioritat que ha de tenir el govern de Catalunya és Catalunya. Crec que això ha guiat la seguretat i els interessos dels catalans i catalanes en tota l'actuació i a la llum dels fets aquests diferents elements no els canviaria i crec que han estat una guia encertada en la gestió d'aquesta crisi.
Per contra, des de l'oposició han denunciat la gestió feta pel govern i han tornat a reclamar dimissions. Escolteu les diputades Judit Toronjo, de Junts, i Lluïsa Llop, d'Esquerra.
Per què es manté un operador de Renfe i de DIF que ha demostrat que no pot garantir el servei ni la seguretat dels catalans i catalanes? Un govern que accepta tuteles, que s'autoaplica un 155.
Tenim clar que la Generalitat és la titular del servei, però la xarxa ferroviària és propietat de l'Estat, les inversions són responsabilitat del Ministeri a través de DIF, l'operadora és Renfe i tampoc, per tant, és de la Generalitat.
Pel que fa als problemes a la P7 derivats de l'accident a Gelida, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat les decisions preses, sempre a petició del titular de la via, que és l'Estat, per poder fer les obres necessàries i garantir la seguretat, i ha culpat del nou tall total decretat aquest dijous a l'incivisme d'alguns usuaris. Una Parlon que no ha concretat, però, quan es podrà reobrir la via, tot i que espera que sigui ben aviat.
La consellera de Territori també ha anunciat que l'R1 reprendrà gradualment el servei entre Maçanet i Blanes i que l'R4 recuperarà trens cada hora entre Terrassa i Manresa.
En una publicació a les seves xarxes socials, la també portaveu del govern ha detallat que a la línia del Maresme la freqüència de pas serà de 90 minuts, mentre que a l'R4 el servei es prestarà amb trens llançadora. De la seva banda, DIF ha anunciat que l'augment de 25 minuts en els trajectes entre Madrid i Barcelona en alta velocitat s'allargarà fins a finals d'any.
Doncs de la recuperació del servei entre Terrassa i Manresa i de la gratuïtat de Rodalies n'ha parlat el portaveu de Renfe aquesta tarda mateix des de Sants Estació, Antonio Carmona.
Aquí l'important és anar dia a dia, seguir no parlar de previsió, sinó tancar les garanties. La garantia avui és que hem establert aquest servei llançadora i així es comunica. L'altra garantia és seguir treballant quan a la gratuïtat. Pràcticament són més de 320.000 persones les que ja han adquirit aquest abonament gratuït per utilitzar el servei de Rodalies, ja sigui en el mode ferroviari o en l'oferta de servei alternatiu per carretera.
I aquesta tarda DIF ha pogut reobrir parcialment el túnel ferroviari de Rubí després de 10 dies tancat. Es tracta d'una reobertura parcial que permetrà començar a desencallar el caos provocat al transport de mercaderies català i que haurà de conviure amb les actuacions d'emergència que s'estan fent per garantir la seguretat del túnel. Ràdio Rubí, David García.
Adif havia avançat als empresaris que els primers trens de mercaderies passarien pel túnel de Rubí aquest dijous, i així ha estat. La reobertura s'ha pogut fer després que els tècnics de la gestora ferroviària ancoressin a la volta 130 metres de platabandes d'acer per cosir una part de l'esquerda detectada. Ara s'estan fabricant a mida les cintres metàl·liques que s'instal·laran per cobrir més endavant la resta de la infraestructura. I és que el túnel està afectat per importants esquerdes des del moment de la seva construcció, el 1981, i encara avui hi ha parts de la volta sense tractar per on va creixent l'esquerda. De fet, Adif ho va detectar fa 2 anys i havia licitat unes obres de 23 milions d'euros per arreglar-lo, que encara estaven en tràmit quan es va tancar el túnel i que ara s'hauran d'avançar. S'espera que aquesta reobertura sigui la primera passa per acabar recuperant aviat la normalitat del servei. Per ara, però, el trànsit restringit de trens de mercaderies haurà de repartir-se aleshores amb les obres d'emergència que Adif continua fent a l'interior del túnel. Cal deixar molt clar que, de moment, aquesta reobertura parcial és només per als combois comercials i no afecta els trens de la línia R8 de Rodalies, que continuen sense servei i sense data per la seva tornada.
Per cert, que els catalans suspenen el servei de Rodalies fins i tot abans d'aquesta crisi ferroviària.
Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, feta entre l'octubre i el desembre, la ciutadania posa un 4,2 sobre 10 al funcionament de la xarxa. La pitjor nota, un 3,3, se l'endú, amb diferència entre aquells a qui els toca agafar el tren per feina o per estudis, que precisament també són els que millor valoren amb un 8 el servei de ferrocarrils de la Generalitat.
Doncs precisament a aquesta hora a Badalona, la Plataforma pel Transport Públic i la Taula de Mobilitat protagonitzen una encartellada davant l'estació de Renfe del municipi per denunciar la situació de Rodalies. Anem cap allà, Radio Ciutat de Badalona. Dani Romero, bona tarda.
Bona tarda, així és. A les 7 d'aquesta tarda, en un acte organitzat, com heu dit, per Plataforma per la Promoció del Transport Públic i la Taula de Mobilitat de la FAP, un grup de persones s'han aplegat just davant de l'estació de Rodalies per reivindicar que més persones s'afegeixin aquest dissabte 7 de febrer a la manifestació que es farà a l'estació de França de Barcelona. Durant aquesta empaparada s'han enganxat cartells amb el lema «Sense trens no hi ha futur», tant a l'estació com també als voltants d'aquesta estació, als carrers més propers. L'objectiu principal diuen que és que quan els usuaris de Rodalies entrin i surtin de l'estació mirin aquests cartells i, per tant, s'animin a acudir aquest dissabte a la manifestació, que no només es queixin a les xarxes socials o a través dels mitjans de comunicació, sinó que surtin al carrer a fer notar les seves reivindicacions. L'objectiu principal d'aquestes reivindicacions, precisament, és demanar més finançament, més recursos econòmics per millorar les infraestructures de Rodalies i així aconseguir un transport públic, diuen, de qualitat. Tot això en una tarda en què s'ha reobert aquest tram entre Blanes i Maçanet-Massanes, amb un tren cada 90 minuts. Tot i això, els organitzadors expliquen que moltes persones encara continuaran desconfiant del servei de Rodalies i han optat per altres mitjans de transport. De fet, diuen que aquest ha estat un punt d'inflexió als retards que ja es venien acumulant a Rodalies abans d'aquesta crisi ferroviària i que, per tant, moltes persones encara no agafaran els trens, tot i que el servei es vagi reprenent de forma progressiva, que costarà que moltes d'aquestes persones agafin els trens a curt termini i continuaran optant per altres mitjans de transport.
Gràcies, Dani. A tot això, recordar que els maquinistes de Renfe faran vaga dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve, convocada pels sindicats ferroviaris.
CEMAF, Comissions Obreres i la resta de sindicats convocants han anunciat que mantenen la convocatòria de 3 jornades de protestes després que hagi acabat sense acord la reunió amb el Ministeri de Transports per arribar a una entesa que eviti les mobilitzacions.
I en la vessant econòmica d'aquesta crisi ferroviària, des de SECOT, la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa, demanen plans urgents per resoldre el caos que viu Catalunya i lamenten haver arribat fins a aquest punt. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. El president de SECOT, Xavier Panés, diu que esperen que el govern català posi data a la reunió que van anunciar amb l'empresariat. Panés ha afirmat que tot plegat ha causat un gran impacte personal, econòmic i de productivitat. Ha reclamat previsibilitat pel sector.
Però el que és més preocupant és que ha esclatat ara, com deia, però podia haver esclatat fa 2 mesos, fa 5 anys, perquè el resultat d'això ve d'una manca de manteniment, que al final és una manca d'inversió. El fet que hem reclamat des de la SECOT des de fa desenes d'anys, i el sorprenent és que haguem arribat a aquesta situació.
Són declaracions del president de SECOT durant la presentació de resultats sobre emprenedoria, en què destaca que una de cada 2 persones que ha rebut assessorament per obrir una empresa l'ha acabat creant i un 72% continua funcionant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, l'altre titular del dia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la immunitat europarlamentària de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Els jutges han anul·lat la decisió del Parlament Europeu del 2021 de retirar-la.
Una decisió motivada per la petició del Tribunal Suprem que volia processar-los per malversació i desobediència en el cas de l'1 d'octubre. El Tribunal dona així la raó als tres independentistes i contradiu l'opinió del seu advocat general, que el setembre passat va avalar que l'Eurocambra retirés la protecció parlamentària.
Doncs l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que amb aquesta decisió de la justícia es demostra que la causa independentista continua viva a Europa.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu, que ha vist com se li han anul·lat unes immunitats perquè estaven viciades, estaven políticament viciades. Van aixecar les immunitats de tres eurodiputats amb una clara falta d'imparcialitat i, per tant, en un procés viciat, políticament viciat. Una vegada més, la lluita de l'independentisme català, no és la primera vegada, ha aconseguit que els tribunals, el màxim tribunal de la Unió Europea, es posicioni a favor de drets de minories.
I a Madrid, el president Pedro Sánchez manté al pols els magnats de les grans plataformes digitals com Elon Musk i Pavel Durov, propietaris de X i Telegram.
Tots dos magnats van atacar Sánchez després que el president espanyol anunciés la voluntat de prohibir l'ús de les xarxes als menors de 16 anys i que es perseguirien penalment els consellers delegats d'aquestes corporacions globals si difonen continguts il·legals. Pedro Sánchez ha assegurat que la democràcia no es pot sotmetre als tecnooligarques de l'algoritme.
Queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño, que convierta la privacidad en mercancía, una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro, y no nos van a quebrar, porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo.
En clau econòmica, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2%.
Malgrat la imprevisibilitat de les polítiques comercials nord-americanes i el context geopolític, la inflació a la zona euro continua estable i prop de l'objectiu del 2%. De fet, al gener la taxa es va situar a l'1,7% i les previsions de creixement per enguany s'han revisat a l'alça. Per tot plegat, l'entitat signa la cinquena pausa consecutiva del tipus des que va decidir aturar l'estratègia de relaxament de la política monetària el juliol passat.
Paral·lelament, el BBVA guanya més de 10.000 milions d'euros el 2025 i tanca l'any de l'OPA fallida al Sabadell amb un benefici rècord.
Uns guanys que representen un 4,5% més que els obtinguts el 2024. L'entitat atribueix les xifres als ingressos recurrents del negoci bancari, que han augmentat un 14%. El marge d'interessos també ha crescut prop del 14%. L'entitat ha anunciat que repartirà un dividend de 92 cèntims per acció íntegrament en efectiu, el més elevat de la seva història.
Mentrestant, però, empitjora la pobresa a Catalunya. Va pujar 8 dècimes l'any passat, segons l'enquesta que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha fet pública aquest matí, i es va situar en gairebé el 25%, és a dir, una de cada 4 persones.
La taula del tercer sector alerta que han entrat en situació de pobresa o risc d'exclusió social un grup de famílies de renda mitjana baixa.
Maite Polo.
La pobresa castiga sobretot la infantesa i l'adolescència. Ha augmentat un 1% entre els menors de 16 anys el 2025 i a banda també ha augmentat entre la població immigrada, les dones i en les famílies amb fills dependents. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha destacat la manca d'augment dels salaris baixos i ha assegurat que el govern continuarà treballant.
Malgrat alguns el posin a la diana de la crítica política, necessitem un bon sistema de prestacions socials que doni la garantia a les classes mitges i treballadores que tenen aquesta protecció de l'estat del benestar amb una protecció de rendes per fer front a l'augment del cost de la vida i també perquè es pugui notar a la butxaca de tantes persones.
El president de la taula d'entitats del tercer sector social, Xavier, destaca que les dades conegudes avui fan retrocedir el nivell de pobresa fins als anys de després de la pandèmia i ha demanat mesures al govern de la Generalitat.
El que demanem és un compromís polític al conjunt dels partits del país, especialment aquells que formen l'acord de govern, per tal de que hi hagi uns pressupostos que realment siguin molt socials i que permetin d'una vegada millorar aquests índexos de pobresa.
La taula del tercer sector demana que les ajudes socials siguin més quantioses i arribin a qui han d'arribar, sobretot l'ajuda per un fill a càrrec.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Veu de Sant Joan, Ràdio Roda de Barà i Ràdio Mora la Nova.
L'alberg de Sant Joan de les Abadeses, ubicat al costat de la Ruta del Ferro i gestionat per Xenescat, vol continuar creixent. És per aquest motiu que el darrer ple l'Ajuntament va aprovar per unanimitat l'extinció de la concessió administrativa de l'immoble de l'antiga estació per la gestió d'un servei de restauració. En el seu moment es va atorgar la concessió a la cerveseria Sant Joanina SL i, tot i fer-se una extinció anticipada de mutu acord que caducava el 2034, l'empresa rebrà una indemnització per un import de 60.000 euros, uns diners que ens compensaran pel que pagarà Xenescat. Xenescat ara podrà disposar de l'edifici de l'antiga estació per ubicar un servei de restauració i ampliar serveis.
El FICCAT de Roda de Barà ha obert la convocatòria del concurs Jove 2026. Els participants disposaran de 72 hores per gravar, editar i enviar un curtmetratge de fins a 3 minuts en llengua catalana, en totes les seves variants, o aranesa. Tot i que la temàtica i el gènere són lliures, les obres hauran d'incorporar unes premisses concretes que es faran públiques a l'inici del concurs. El concurs està obert a participants de fins a 35 anys. Se celebrarà del 19 al 22 de març. Les inscripcions són gratuïtes.
El nou pla de foment de la lectura de la Ribera d'Ebre és una eina estratègica que naix amb l'objectiu de convertir la lectura en un motor de cohesió social i vitalitat cultural a tot el territori. Un dels pilars d'este pla és el projecte A la Ribera d'Ebre tothom pot llegir, una iniciativa pionera a Catalunya. Els veïns i veïnes de Vinebre, la Palma d'Ebre, Garcia, Rasquera, Miravet, la Serra d'Almos i d'Armós, pobles que actualment no disposen de biblioteca al municipi, podran tramitar el carnet de biblioteca i accedir al catàleg de biblioteques públiques de Catalunya de manera directa i rebre els llibres sol·licitats al seu municipi.
En cultura, Arna, una escultura de l'artista barcelonina Joaquín Zang, cobra la temporada de l'Espai 13 de la Fundació Miró. El programa d'exposicions reflexiona sobre els cicles que organitzen els nostres dies i els fluxos energètics que els travessen. David Navarro.
Arna és una escultura que genera llum i calor al vell mig de l'Espai 13, amb una forma que recorda un calefactor de grans dimensions. En un cicle de poc més de mitja hora, la il·luminació puja i baixa acompanyada de música, sons i converses en diferents idiomes. Joaquín Zang reflexiona així sobre la dualitat entre atracció i destrucció.
M'imaginava com aquesta arna es sentia atraïda per la llum i llavors escapa per les dins de les rendixes d'un calefactor que està allà com molt a prop de la resistència, com a punt de cremar-se. No?
Sota el nom de les 18:12 a les 17:48, les hores de la posta de sol a l'inici i al final del cicle d'exposicions, la temporada d'enguany de l'Espai 13 aprofundeix en com les infraestructures i l'energia organitzen els nostres cicles vitals. D'aquesta manera, el programa es vincula amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Copa de la Reina viu avui els dos últims partits dels quarts de final i en presència catalana el Badalona Women està jugant al camp de la Reial Societat, un partit que ha començat a les 7 i el temps de descans al marcador és d'empat a 0. Les de Marc Ballester, que tenen la possibilitat d'aconseguir una fita històrica amb l'accés per primera vegada a les semifinals. I per altra banda, Madrid-Barça tornaran a enfrontar-se en el Clàssic a partir de les 9, en què ja hi ha 11 titular blaugrana, 4-3-3 amb Catacoll en porteria, Ona Batlle, Paredes, Alexandre i Brooks en defensa, Patrick Jarro, Alexei Vicky al mig del camp, Hanser, Peijor i Pina a la davantera. El tècnic Pere Romeu té les baixes destacades de Mapileón per molèsties al turmell, Marta Torrejón per motius personals i d'Aitana Bonmatí de llarga durada. Tot i la victòria de les culers fa dues setmanes en la Supercopa contra les Blanques, Romeu avisa que el partit d'avui és el més exigent que disputaran contra el Madrid.
Juguem al seu estadi perquè és a partit únic, perquè elles, els dos partits que hem fet contra elles han anat modificant coses i han fet coses força ben fetes contra nosaltres, perquè cada dia el duel Barça-Madrid al final també es va igualant, elles també van fent coses millors que una bona versió per part nostra.
Atlètic de Madrid i Tenerife van aconseguir ahir la classificació per a les semifinals de la Copa de la Reina. I en categoria masculina, la Copa del Rei aquest vespre es decideix l'últim bitllet per a les semifinals entre el Betis i l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Demà a la 1 del migdia serà el sorteig amb la presència ja confirmada de Barça, Atlètic Club i Reial Societat. I ens movem a Girona perquè el director esportiu gironí, Quique Cárcel, ha fet una roda de premsa per a valorar el mercat d'hivern. Ha reconegut que la lesió de Ter Stegen ha estat un cop dur i que encara han de decidir si intenten el fitxatge d'un altre porter.
tenim que veure si realment tenim pressupost o no per poder pensar en portar algun porter que estigui sense atur. No vaig a dir que no estic treballant aquesta situació, l'estic treballant, però també hem de veure si es pot o no es pot fer.
Més coses perquè anem a les Champions d'hoquei patins. Avui hi ha triple partit en presència catalana. Barça-Reus i Igualada. D'aquí a poc més de mitja hora, a 8:45, al Palau Blaugrana viurà el duel pel lideratge entre els culers, els líders i el Porto al segon. En parla el jugador del Barça, Xavi Barroso.
Demà haurem de patir molt perquè és un, com bé dius, és un equip que en qualsevol, en pocs minuts et fan dos o tres gols i hem de tenir tot això en compte. Amb molt bona actitud defensiva i en atac sabem per on els hi podem fer mal, ho hem de mostrar allà i així ho farem.
A 8:45, l'Igualada 5è visita la pista del Tricino 3è i un quart d'hora més tard a 9:00, el Reus, el quart classificat contra el Sant Omer, el Cué. Els reusencs han de guanyar per a continuar depenent d'ells mateixos per accedir a la final a 8. Sentint l'entrenador del Reus, Jordi García.
No és el Porto, ni és el Tricino, ni és el Barça, però és el Sant Omer i és igual d'important o més, perquè, com tu bé dius, és una gran final, que hem de sumar els 3 punts i aquest és l'objectiu que tenim.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha posat rumb cap a Vitòria perquè demà juga a la pista del Baskonia a partir de 8:45 del vespre. Els de Xavi Pascual arriben després d'encadenar 2 derrotes consecutives a Europa i caure a la zona de play-in. Canviem a MotoGP perquè el cerverí Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid en el global de les 3 jornades d'entrenament al circuit de Sepang a Malàisia en el primer test oficial de la pretemporada, en què també hi ha corregut per primera vegada Marc Márquez, l'actual campió, després de la lesió que li va impedir disputar els darrers grans premis de l'any passat.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ets el més a prop que he estat al cel. Quan m'abraces tot tremola i vull tenir-te amb mi tota la vida. Tu em vas cosir ales per sempre. Volo només a la teva finestra i cridaré el teu nom davant d'un estadi. Et recitaré abraçats a cau d'orella. I mentre el món se'n va, cada dia és més difícil, tu i jo agafats de la mà. I no em vull despertar. Mentre el món se'n va ensenyant la pitjor cara, tu m'agafes fort la mà i no vull despertar. Tu i jo de la mà, com ens allunyem, Déu meu com t'estimo quan ens abracem. On sigui que estem, tothom pot marxar. La meva mà l'apretes fort. Som dues gotes dins de l'univers, temptant la sort sense cap risc. No sento res. Només despertar jo ja penso en tu. Des de que et conec no veig a ningú. Abans de dormir i a cada instant m'imagino amb tu quan em faci gran. Perquè en aquest món que ens han creat tot és mentida i espectacle, que quan dos s'enamoren de veritat és un miracle. I mentre el món se'n va, cada dia és més difícil, tu i jo agafats de la mà i no em vull despertar. I mentre el món se'n va ensenyant la pitjor cara, tu m'agafes fort la mà i no vull despertar. Tu i jo de la mà, com ens allunyem, Déu meu. meu cor t'estimo quan ens abracem, on sigui que estem. Tothom pot marxar, 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 marxar. Marxar.
La xarxa de comunicació local.